I nova edició, i estem molt contents, ja ho hem explicat en el sumari d'avançament de continguts del programa, de retrobar la companyia de la Ruth Casavella. Molt bon dia, Ruth.
Bon dia, què tal?
La responsable del Centre d'Art d'Escaldes en Gordanya amb les seves receptes d'art. Avui, també ho hem anunciat abans, parlem d'una persona que seria difícilment classificable en una sola categoria d'artista. Perquè eren moltes coses, aquest senyor.
Exacte. Sí que és veritat que tothom el coneix com a arquitecte. Jo m'imagino que els que han estudiat arquitectura també troben que és un gran referent de la teoria de l'arquitectura. Però també va ser pintor, va trastejar el món de l'escultura, podríem dir.
Dissenyador,
De tot, va fer gravats.
Havia de ser un tio molt llest, eh?
Sí, tonto no era. A més, el seu aspecte, molt peculiar, et donava la sensació d'aquests savis despistats i de que realment era una persona que entre la formació que tenia vinculada a les belles arts i a l'arquitectura era un gran lector i havia viatjat per el mig món, jo crec que és veritat de que Le Corbusier doncs era una persona extremadament intel·ligent.
Que era un pseudònim, eh?
Sí.
El seu nom no era aquest, eh?
I a més el seu sobrenom, Le Corbusier, et dona a entendre doncs, que també tenia un humor bastant particular. Ell, el seu nom, jo no sé si el pronunciaré correctament, era Charles-Édouard Jeanneret.
Jeanneret gris?
Sí.
O gris?
Bueno, no ho sabem.
Més o menys.
Més o menys. Era suís.
Sí.
Va néixer en una ciutat vinculada al món de la rellotgeria. Son pare doncs, treballava en aquesta indústria. Sa mare era mestra de piano, que jo crec que tenia una mama doncs, que ja de ben petit doncs, et toqui per tu els grans clàssics de la música. Doncs jo suposo que li va proporcionar aquesta sensibilitat tan particular que va tenir i que va desenvolupar al llarg de tota la seva trajectòria com a arquitecte. Llavors, ell n'és en aquest context, ja de ben petit... Doncs...
Després es va naturalitzar francès, eh?
Sí, sí.
I va néixer a Suïssa, va morir a França.
I, sí, es
va... Evidentment era suís, però també ho tenia passaport francès.
Va canviar la nacionalitat. Llavors, ja de ben petit, doncs això, com altres artistes que hem parlat, ja té un interès per l'art. Comença a estudiar Belles Arts, però hi ha un mestre que li diu, escolta, potser que et decantis, potser que vagis, potser que miris amb més bons ulls el tema de l'arquitectura. I li fa cas. Llavors, ell acabarà els seus estudis com a arquitecte. No com un arquitecte convencional, no com un arquitecte clàssic, avorrit i que mira cap al passat, sinó tot un revolucionari, serà un trencador, un innovador, sobretot, doncs, tant amb la seves obres, que en té moltíssimes, repartides per Europa, Japó o l'Índia, per exemple, també a Brasil.
És d'aquests que està arreu
del
món.
A tot arreu. Però també, sobretot, l'aportació teòrica que fa és molt important. Una aportació teòrica que es pot resumir amb dos temes, podríem dir. Primera, va fer moltes conferències, moltes xerrades, va viatjar per tot el món explicant la seva visió de l'arquitectura, una visió que es podria dir racionalista. És a dir,
per això deies abans tu allò del teòric de l'arquitectura, no? O sigui, perquè no només es posava en un plànol i treballava un edifici...
Que treballava molt, eh?
Sinó que, a més, tenia una miqueta també de filosofia de l'arquitectura.
I tant, totalment. No, molta, molta teoria. És molt sòlid. Tu et pot agradar o no, els edificis de Le Corbusier, però estan basats en una idea, en una teoria, en un cos teòric molt sòlid. I jo m'imagino que quan tu vas estudiar arquitectura és de les primeres coses que deus estudiar, eh?
Aquí n'han vingut molts de convidats que són arquitectes i alguns que són arquitectes i urbanistes. I precisament tenen una concepció de l'espai
de Le Corbusier.
I de la cosa comuna.
De
jo crec que és molt interessant.
És d'ell. Ell, per exemple, afirmava que les vivendes havien de ser fàbriques de viure, que hi tenien una funció, i la funcionalitat de les vivendes, de les cases, dels edificis, era viure-hi. I si no complien aquesta funció, ja no tenien raó de ser. El que passa que s'ha de dir que totes aquestes idees doncs, de que el ser humà visqués en millors condicions en una vivenda, que ell va intentar aplicar, i és veritat que en alguns dels seus edificis ho acompleix, ell se'n va donar compte, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, de que... les coses no anaven així. I que, per exemple, les grans empreses de construcció no li seguien, no volien escoltar les directrius, la base teòrica de Le Corbusier. I va tenir una gran decepció. Quan es va adonar que, perquè ell també era un gran fan de la industrialització i de les vivendes construïdes en sèrie, una mica el concepte IKEA, un cop més doncs, el tornem a citar, ell això ho defensava.
Per cert, deixa'm fer un parèntesi, ara que m'has posat una muleta d'IKEA. Que bons els anuncis que estan fent ara.
Molt bons. bons, molt bons.
Amb espais on teòricament Ikea no hi tindria cabuda i grinyolaria.
És molt bo.
Troben la clau aquella, no hauràs posat un mot. Diu, sí, diu aquest.
Són genials, sí, 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 estem d'acord. Doncs això, ell, el Le Corbusier, volia doncs, que tant la industrialització seria la solució a molts dels problemes de la humanitat i construir aquestes cases que, com et deien, tenien la funció principal de que la gent hi pogués viure. Això, com t'afirmava, doncs, després de la Segona Guerra Mundial, se n'adona que no és així, sent una gran frustració envers la industrialització, sobretot doncs, perquè hi ha hagut l'Holocaust, hi ha hagut Auschwitz, hi ha hagut la bomba atòmica, i això li provocarà una crisi molt important, una crisi d'espiritualitat, i ell el que fa és buscar una resposta a través del primer cristianisme i també busca resposta en la pintura. Afirmava sovint als seus col·legues i en algunes de les conferències que oferia per alumnes d'arquitectura que ell no volia passar la història com a arquitecte, sinó que volia passar la història com a pintor.
Doncs,
tot i així no ho ha aconseguit, no ho ha aconseguit i tothom el coneix com a gran arquitecte. Tot i així, jo et recomano que si tens ocasió de trastejar per internet, miris o consultis un dels llibres fets per Le Corbusier. El que deies al principi, que no se'l pot definir només com un arquitecte, clar, sinó que és un gran humanista. Llavors tens un llibre que es diu El poema de l'angle recte. Un llibre que el va editar, el va publicar l'any 1955, gràcies a un gran editor que es deia Terriado, és el sobrenom perquè era d'origen grec, i li va dir, escolta, vull fer un llibre que resumeixi la meva filosofia, la meva visió de l'arquitectura. I el llibre, aquest poema de l'angle recte, resumeix la filosofia de Le Corbusier i inclou 19 litografies. Litografies fetes per ell mateix que mostren doncs, aquesta manera d'entendre també l'art bidimensional, la pintura, segons Le Corbusier. Són litografies doncs, que d'alguna manera mostren la influència del cubisme amb l'obra de Le Corbusier i és una obra d'art total. És a dir, tu et compres aquest llibre, que normalment es presenta en dos volums, on hi ha textos i on hi ha aquestes litografies, i com et deia, resumeixen la visió de Le Corbusier. Le Corbusier, en vegades em deies, en parlàvem del nom. Saps per què es diu així?
No.
Perquè el seu besavi, que era d'origen aristocràtic, tenia un cognom semblant a Le Corbusier, que ve de Corb. Llavors, ell se'l va apropiar i va adoptar aquest pseudònim per signar les seves obres. És a dir, va tenir els sants pebrots de posar-se un nom vinculat a una au tan particular com és el corb. Que dius, jo aquí trobo que se li nota una mica aquest humor tan particular que tenia, que a més també el portava amb el seu aspecte físic. Le Corbusier, si també el busques per internet, la seva imatge és un senyor alt, prim, elegant.
Poc cabell.
Poc cabell, se li nota aquesta...
Clar, no ho hem dit, ell n'és a finals del 19 i mor l'any 60.
Que ara t'explicaré com mor.
Sí,
i sobretot la imatge que tenim és d'unes ulleres rodones negres, de pasta negra, molt particulars. I sí, mor d'una manera molt particular el 68 a la Costa Blava francesa. Es va fer construir una caseta que per ell era el seu palau. Saps com feia aquesta casa? 12 metres quadrats.
Ah, sí?
Per ell era el seu edifici fantàstic, la seva casa de somni, el lloc on estava millor, el lloc on ell doncs, hi passava llargues temporades a l'estiu.
El minimalisme ha fet
Le Corbusier. Sí, és a dir, jo crec que amb aquesta casa que tenia doncs, a la Costa Blava, no recordo el nom del poble, però d'aquests que estan a prop d'on Cézanne, Van Gogh, Picasso...
Roca Bruna, pot ser?
Un d'aquests. Està a prop d'Antiva, que Antiva hi anava el Picasso. Doncs era el seu espai, aquesta petita caseta de 12, insisteixo, 12 metres quadrats. Allà, la seva activitat principal, a part de llegir, era nedar. Li agradava molt nedar. Va ser que va tenir aquest accident i es va ofegar. Es va ofegar...
Doncs. El mar.
Al mar, sí, sí, nedant.
Sí, perquè piscina no tenia,
no.
Aquest pis.
No.
De 12 metres quadrats, piscina
12
no podia.
Metres quadrats, eh?
És molt poc, eh? És una,
sí,
habitació,
sí.
És una habitació?
Sí, 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 no, no sé exactament... És molt poc.
Sí, sí, de 3x4.
Molt poc. Més coses de Le Corbusier. Dir-te que una gran part de les seves obres formen part del llistat de monuments del patrimoni per la humanitat declarats,
sí,
per la UNESCO.
No?
Exacte. Són concretament 17 construccions repartides per Europa, la Índia i Japó, aquests països on hi ha aquestes construccions de Le Corbusier, es van posar d'acord, i no fa gaire, fa un parell d'anys, la UNESCO els va declarar com a Patrimoni de la Humanitat perquè mostren, sintetitzen el que va ser el canvi d'aquest racionalisme que et comentava, que et deia abans, doncs, que ell, conjuntament amb altres arquitectes, és el principal representant. Llavors, també dir-te que, si dius, a mi Le Corbusier m'interessa, m'agrada, doncs podem anar a Marsella, donem una volta per la ciutat i podem anar a l'hotel Le Corbusier. 78 euros la nit. I pots dormir en un edifici ideat, construït, segons els 5 punts bàsics de l'arquitectura de Le Corbusier. 5 punts que són els següents, Si ens escolta algun arquitecte, espero que no... que no em corregeixi, que ho digui bé. El primer és que la base, els fonaments, la planta baixa d'un edifici ha d'estar lliure perquè hi puguin circular els cotxes. És el que et deia aquest senyor.